Notícies Vespre, amb Pere Gallifa.
Després d'anys de deteriorament i reivindicació veïnal, el consistori ha presentat avui la renovació de 300 metres de la vorera més ampla del carrer Goya, al barri d'Espronceda. La reforma compta amb un pressupost superior als 713.000 euros i està previst que les obres tinguin una durada de 7 mesos. La presentació s'està fent ara mateix i l'està seguint l'Aleix Graell, amb qui connectarem tot seguit. Encara en matèria urbanística, l'Ajuntament també ha pres un altre compromís amb el veïnat. Es tracta de la millora dels accessos i del paviment de l'aparcament de l'Eix Macià. L'Associació de Veïns de la Concòrdia va presentar ahir una moció al ple que va ser aprovada per unanimitat. Ara l'Ajuntament haurà de dur a terme aquestes actuacions d'arranjament de l'espai. Actua Vallès exposa la realitat de les treballadores sexuals durant la pandèmia en una exposició al Casal Pere IV. Es podrà veure fins al 16 de juliol. I encara en matèria cultural parlarem del nou llibre de l'historiador local Jordi Soriano, que tracta del procés, i sabrem qui pujarà avui a l'amfiteatre del Jardineig de l'Espai Cultura en el marc del Fresc Festival. En esports, el Sabadell comença a perfilar la pretemporada. D'aquí a 12 dies arrencarà el curs 21-22 i la idea és disputar 5 o 6 amistats diversos d'ells a la nostra ciutat. De fet, pel 4 d'agost està previst un enfrontament contra l'Europa a les instal·lacions de Sant Oleguer. Aquestes són algunes de les qüestions que us explicarem en la pròxima mitja hora amb Rocío García a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans donem un cop d'ull als serveis. Dia una mica més fresc avui a Sabadell, 27 graus ara mateix a la ciutat. La Carme Farnell ens explica què ens espera per les pròximes hores. Molt bona tarda.
Bona tarda. Avui ens hem despertat amb una banda de precipitació que ha anat escombrant la zona del prelitoral i del litoral. Ha deixat quantitat poc inapreciable de precipitació i a hores d'ara ja es troba sobre el mar. El que tindrem durant aquesta tarda és alguns ruixats encara cap a la zona del Pirineu Oriental, també alguns que se n'escaparan cap a la cara nord del Pirineu, però a la resta del país tindrem un temps força més estable. Sí que també es podran escapar alguns ruixats cap al massís del Port i també creixeran nuvolades en zones de muntanya. En canvi, cap al Pla de Lleida s'espera domini del sol i d'aquí que la temperatura s'ha d'anar recuperant ràpidament. Tot i això, avui la temperatura màxima quedarà més baixa que la d'ahir. Atenció perquè durant aquesta propera nit també el temps continuarà sent inestable, es podran registrar alguns xàfecs a punts del litoral, però també a punts de la Catalunya central, que demà a primera hora del matí tindran tendència a desplaçar-se i afectar sobretot les comarques Marques de Girona. Des d'aquí el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís al respecte d'aquests ruixats que podran ser de certa intensitat. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a l'estat del trànsit, tranquil·litat a les carreteres que ens envolten. Només hi ha certes complicacions a l'AP7, per exemple, a Sant Celoni, en sentit Barcelona, un quilòmetre de circulació amb congestió. També a Cerdanyola, per enllaçar amb l'AP7 cap a Girona o a Barberà, en sentit contrari, per anar a Tarragona. La resta de vies de la xarxa viària catalana, però, funcionen amb normalitat. Passen 4 minuts de les 7, l'Ajuntament de Sabadell ha desembarcat al barri d'Espronceda per presentar un dels projectes destacats pel sud de la ciutat. Es tracta de les obres de pavimentació d'un tram del carrer Goya del barri. En total s'invertiran més de 700.000 euros. És un dels projectes que el govern vol impulsar abans d'anar de vacances i que, si els sumes tots, superen els 20 milions d'euros. Per fer aquesta trobada amb els veïns i la premsa hi han anat l'alcaldessa Marta Ferrés i la tinenta d'alcaldessa Marta Morell. També hi és el nostre company Aleix Graell. Bona tarda.
Bona tarda, Pere. En aquests moments ha començat aquesta reunió amb el veïnat, amb el capdavant, l'alcaldessa Marta Ferrés, i també la regidora de districte que ha vingut a presentar els plafons que han de ser el futur carrer Goya. El projecte canviarà la fisonomia de la via de dalt a baix, nou arbrat i paviment, a més de dos ressalts per evitar i per fer més pacífica la via. I més enllà, hi haurà una renovació completa dels sistemes de rec i jardins de les dues rotondes, d'una davant de l'estació de Renfe amb el monument de Clara Campoamor i l'altra la que hi ha a la plaça de Picasso. I a més, una petita actuació en dos parterres a l'altra banda del carrer. Un canvi que per Marta Ferrés, alcaldessa de Sabadell, persegueix dos objectius.
un doble objectiu. Un primer molt clar, com us deia, tenir barris més bonics, tenir zones més boniques, i per tant per això anem fent grans esforços, no? Doncs, per exemple, en millorar les voreres, en millorar l'arbrat, en millorar doncs, l'espai públic. I un segon element també guanyar verd, és a dir, una ciutat que tenim moltes zones dures, que nosaltres és un tipus d'urbanisme que és molt dels anys 90, que no hi creiem, que creiem que hem d'anar naturalitzant a poc la ciutat, i per tant a tots els projectes que anem fent doncs, ja s'incorpora de forma molt, molt intensa aquest guanyar espais verds. Això és veritat que ens suposa tenir projectes doncs, més elaborats.
Un pressupost concret que serà de 713.152 euros i s'espera acabar les obres a finals de 2022. Ara, però, ens trobem a la fase de licitació. Aquesta serà la primera transformació d'una zona sud que Farrés apunta que volen redissenyar del tot.
La nostra intenció és que tot aquest espai d'aquí de Sabadell es transformi, i per tant sabeu que tots els Next Generation que ja s'han presentat aquí, també ja s'està treballant a nivell d'urbanisme tota una transformació urbanística d'aquest espai per reteixir doncs, tot el sud de la ciutat, i sobretot que no ens quedi un element que a nosaltres no ens agrada, que és l'estació de Renfe enmig d'una zona industrial que no ha estat, al nostre entendre, ben enllaçada amb els barris d'aquí del sud de la ciutat. Per tant, els jardins de Campo Amor, el carrer Goya, la transformació urbanística que ara farem en aquí, també en el parc central doncs, haver-se dit fa poc als Rocieros doncs, l'espai.
Un projecte urbanístic transformador que encara, però, no té cap data d'inici ni de presentació.
Gràcies, Aleix. Bona tarda.
Bona tarda.
I despronceda la Concòrdia i a Can Borgunyó perquè els veïns han aconseguit que l'Ajuntament es comprometi a millorar les condicions de l'aparcament de l'Eix Macià. Com van alertar ahir a través d'una moció presentada al ple municipal, el solar està fet amb materials que són tòxics per la salut dels veïns, i ja el 2016 el síndic de Greuges va requerir que es fessin millores en aquest espai. Per tant, en concret, l'Ajuntament haurà de construir uns accessos clars a l'aparcament per evitar que els conductors utilitzin els passos de vianants com a entrades i sortides. També es posaran uns gàlibs per filtrar que no hi entrin vehicles massa grans. Alhora, es millorarà el paviment de l'aparcament, ja que, com dèiem, el material actual és contaminant. Ho ha explicat Francesc Portolés, vocal de Relacions Institucionals de l'entitat veïnal.
Una rehabilitació de lo que és el paviment actual, que ja pràcticament no existeix, i per tant un asfaltat d'aquesta pavimentació, en tant en quant que lo que també va quedar clar és que durant 4 o 5 anys aquí els projectes que puguin haver-hi no es podran portar a efecte per terminis, no?
Aquestes millores seran provisionals, ja que el govern de coalició vol que el solar aculli els nous jutjats de Sabadell i també una nova escola de música i conservatori municipals. Ara bé, de moment, aquests projectes són al calaix, ja que arran de la pandèmia del coronavirus es van descartar per poder invertir en l'emergència sanitària. Els veïns, però, veuen bé tots dos projectes.
Veiem amb bons ulls que aquí es portés els jutjats, que tots sabem que estan aquí al costat, però en una situació lamentable, que vingués l'escola de música i que vingués l'altre, que en principi pot semblar ser que també que podria estar dintre del projecte, que és el que havíeu ara referit, no? Per tant, pensem que és un espai que, ja que el tenim aquí i és d'ús comunitari i per serveis comunitaris, quan més aviat ens posem a treballar millor.
Finalment, l'acord assolit ahir al ple municipal també permet que l'aparcament es continuï utilitzant per altres activitats, com és la instal·lació de companyies de circ itinerants. I atenció, perquè els sabadellencs destinen 4 de cada 10 euros de la seva renda al pagament del lloguer, una quantitat que ha anat a l'alça en els últims 5 anys, quan la pujada del preu dels arrendaments a la ciutat s'ha situat al voltant del 31%. Per frenar l'escalada, el ple municipal ha acordat demanar a la Generalitat que es consideri Sabadell com una àrea d'habitatge tens, una consideració que permetria al municipi d'acollir-se a la Llei Catalana de Contenció de Preus de Lloguer, que el Parlament va aprovar l'any passat. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Pere. En els últims anys, el preu dels lloguers s'ha encarit a Sabadell. Una pujada motivada per diversos factors. A la falta d'oferta històrica, ara s'hi suma la Llei Catalana de Contenció de Preus, segons els agents de la propietat immobiliària. Xavi Santos, de Peritax Immobiliària, ha dit en una entrevista al Cafè de la Ràdio que veu amb bons ulls aquesta regulació, però ha admès que té alguns buits que acaben tirant enrere els propietaris a l'hora de posar els seus habitatges al mercat del lloguer.
Hi ha característiques és que els immobles, en aquest cas, doncs no les tenen en compte. Vull dir, si tenen terrassa, o vull dir, la llei està correcta, està molt bé per ajudar i per poder, diguéssim, estabilitzar els preus, però ja encara falten perfilar coeficients, diguéssim, rectificadors amb aquells immobles que encara es troben diferències per les rentes que es poden obtenir. I això també fa que molts propietaris es refredin, no?, a l'hora d'aportar aquests immobles al mercat.
Això ha fet que molts propietaris no lloguin els pisos o bé que apostin directament per vendre'ls.
Ha passat molt el que seria el lloguer a fer la transacció de la venda de l'immoble. Donat doncs, aquesta situació, la mediació que tenim entre la demanda i l'oferta doncs, fa encarir el que és la pròpia oferta que tenim.
Santos també constata que zones com el centre o amb nexes de comunicació propers són les més demandades i on de retruc puja més el preu del lloguer.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
La llei del sí és sí arribarà al Congrés de Diputats al setembre després de l'aval del Consell de Ministres. El govern de PSOE i Podemos tira endavant la llei de garantia integral de la llibertat sexual, un text que elimina la distinció d'abús i violació i manifesta que només s'entendrà que hi ha consentiment quan es manifesti de forma lliure amb actes que expressin de manera clara la voluntat de la persona. D'aquesta manera es vol acabar amb sentències com la dels violadors grupals de Pamplona. Esther García López, advocada, creu que la llei és un primer pas, però falten alguns elements dins de l'administració de justícia, com per exemple, diu, una formació multidisciplinar. En una entrevista al Cafè de la Ràdio ha apuntat que hi ha un bon punt de partida, però que el text té alguns serrells per tancar.
Crec que és positiu el retirar el concepte d'abús sexual, perquè d'alguna manera s'entén com això, no? La intenció de lluitar contra els abusos i les agressions sexuals, però clar, la definició que hi ha de consentiment, d'alguna manera, que l'han fet amb bona intenció, però deixa en marge a que un jutjat o una sala sense perspectiva de gènere, tot i que la dona no hagi donat aquest consentiment, entenguin que sí que l'ha donat.
Sí que hi ha aspectes que canviaran en la futura llei, com per exemple la prohibició de fer preguntes sobre la vida sexual de la víctima o citar a declarar abans de la vista que seran beneficioses. Sensibilitzar sobre les condicions del treball sexual, aquest és un dels objectius que vol aconseguir la darrera exposició d'Actua Vallès i que es pot veure al Casal Pere IV. Es tracta d'un recull de fotografies i testimonis sobre com la pandèmia ha provocat en aquestes persones un segon impacte, a més del sanitari. Més detalls amb en Rubén Estevez. Bona tarda.
Bona tarda. Fins al 16 de juliol es podrà visitar l'exposició Treball sexual i Covid-19. Més barreres, més invisibles. L'entitat social Actua Vallès organitza l'exposició, que, entre fotografies i testimonis, té l'objectiu de sensibilitzar al voltant de la perpetuació dels estigmes socials, així com de la vulneració de drets que pateixen les treballadores sexuals, amb l'impacte que la pandèmia suposa en la seva activitat. La tècnica de promoció de salut d'Actua Vallès, Anna Blasco, ha aprofundit sobre el problema al programa Al Matí.
I en aquest sentit, demanda sobretot de he treballat amb por, tinc família i fills i els poso un perill, no? Al final, el treball sexual implica doncs, invisibilització i és un treball molt submergit i no hi ha arribat material de protecció, informació suficient, no? El tema de la vacuna també s'ajunta doncs, amb tot el tema que trobem dintre del treball sexual, que és una realitat molt protagonitzada per dones migrades, que tenen doncs, més determinants socials a l'hora d'accedir a la salut. Mm-hmm.
A més, Blasco té intenció de fer una trobada amb aquest col·lectiu al pati del casal per poder conèixer i compartir vivències i experiències alhora que vol remoure la consciència dels assistents. L'entitat social, molt satisfeta amb l'acollida de la mostra, té la intenció de portar-la a d'altres ciutats de la comarca.
Un minut per un quart de vuit. Més notícies en un format més breu. Doble delicte contra la seguretat vial. Ahir la policia municipal va aturar un turisme amb la ITV caducada. En comprovar les dades del conductor, un home de 29 anys, van veure que no disposava de carnet de conduir. Això era a les 12 del migdia, mentre que a quarts de 10 de la nit un motorista va caure al carrer Ginesta. Quan els agents van arribar, van veure que es trobava sota els efectes de l'alcohol i es va negar a fer-se la prova. També tenia la ITV caducada. Per altra banda, ahir també es va produir un incendi en un habitatge. Va ser a les 2 de la tarda a l'Avinguda Barberà. La causa va ser la campana extractora de la cuina. Una persona de 36 anys va resultar ferida en cremar-se la mà. També es van cremar 300 metres quadrats en 3 parcel·les d'horts ubicats a l'Avinguda de Polinyà. Els bombers van haver de salvar una gossa que es trobava atrapada en un d'aquests horts. I l'ESDI signa convenis de col·laboració amb Asagema i el Centre Metal·lúrgic. El centre adscrit a la Universitat Ramon Llull vol reforçar amb aquestes noves col·laboracions la relació universitat-empresa amb l'objectiu de generar més talent i innovació, en paraules de Gabriel Torres, director general del Centre Metal·lúrgic. D'altra banda, Asagema és l'agrupació d'empresaris del gènere tèxtil de Mataró i Maresme. I el portal sabadellenc B2B Router i la Universitat de Koblenz crea un model de facturació electrònica pel mercat alemany, en concret pels diferents ajuntaments de l'àrea industrial Rhin-Neckar, a prop de Frankfurt, i amb més de 2 milions d'habitants. Amb l'ajuda de fons europeus, aquesta és la darrera acció d'una empresa local que ja ha exportat el seu servei a una dotzena de països de la Unió Europea. Els avantatges que suposa aquest tipus de facturació, quan estalvi de paper i evitació del frau, ha fet posicionar la firma catalana en els darrers 6 anys. La democràcia espanyola està en entredit. Aquesta és la tesi de la qual parteix el nou llibre de l'historiador sabadellenc Jordi Serrano, que es titula Carta a un republicano espanyol. Al llarg de les 400 pàgines que conformen la publicació, Serrano relata, des d'un punt de vista històric, els fets de 2017 a Catalunya i que van canviar el taulell polític d'Espanya. L'historiador n'ha parlat avui al Cafè de la Ràdio, on ha dit que el llibre pretén ser un toc d'alerta del que ha suposat i pot suposar el conflicte català per la democràcia i l'estat de dret a Espanya.
Bueno, jo sí, clar, jo penso en tota la gent d'esquerres d'Espanya que algú ha d'avisar que els catalans hem despertat el monstre, i això és fantàstic, que per si algú hagi perdut la por i desperti el monstre, però que aquest monstre començarà a empresonar catalans, però acabarà empresonant qualsevol persona progressista. És a dir, veiem sentències com la de la Manada, jutges d'extrema dreta, veiem aquests dies l'exoneració de la Cifuentes, la Monasterio, veiem un aparell judicial, diguem, absolutament desbocat cap a l'extrema dreta.
Carta a un republicano espanyol, La revuelta catalana, unos meses que estremecieron España, ja es pot trobar a les llibreries. Compta amb el pròleg del polític i economista José Manuel Beiras. I aquest vespre els versos d'Erri de Luca ressonaran al Fresc Festival amb l'espectacle La força incendiària de la paraula.
Aigua oxigenada.
Lu Rois i David Fernández recuperen la poesia d'Erri de Luca en un espectacle que combina piano i veu, un viatge només d'anada, que és la vida en paraules de l'escriptor italià i que és producte d'una simbiosi casual entre ells dos. Serà aquesta nit a 2:15 i les entrades tenen un preu de 15 euros. Crec que encara en queden algunes. La seva trobada es va produir el 2019, quan Lu Rois va donar a Fernández el seu últim disc, Microcosmos, però va ser el 2020 quan es van tornar a trobar per crear aquest espectacle basat en l'escriptor italià. Un concert poètic que repassarà la seva trajectòria amb una sèrie d'agrupacions lliures sobre la literatura bíblica o l'actualitat. Per Fernández es tracta d'un muntatge per dialogar amb el públic. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Jo crec que se senten interpel·lats, commoguts, i que primer que gaudeixin, no?, del que diu Larry i com ho diu, i de la música extraordinària que ho embolcaia de la Lu, no?, però també que una invitació a pensar, no?, i que també coneguin, no?, coneguin també aquesta faceta de l'Erri de Luca poc coneguda, que és la poètica.
Uns mots que aniran acompanyats de la veu i el piano de la sabadellenca Lu Rois, una connexió artística que de seguida va funcionar.
Hi havia temes que pel que es deien els versos, doncs encaixaven també, feien un diàleg amb temes que jo ja tenia fets, i n'hi havia altres que només dialoguen a nivell musical. Llavors jo faig una mica d'instrumental i crear aquest ambient harmònic per vestir cada poema.
Un artista, Lou Royce, que també podrem veure durant la festa major, en aquest cas presentant Microcosmos al costat de Santi Careta.
Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Nou minuts per dos quarts de vuit. Actualitzem les dades de la pandèmia a la ciutat. El risc de rebrot continua altíssim, a 1.559 punts, rècord de tota la pandèmia. La incidència acumulada a 14 dies també és molt alta, són 382 casos per cada 100.000 habitants i la velocitat de propagació del virus està per sobre del 4, concretament el 4,08. Això vol dir que cada persona infectada n'infecta a 4 més. Són dades actualitzades de la pandèmia d'avui a Sabadell. Per altra banda, en crònica general, l'expresident Carles Puigdemont i l'exvicepresident Oriol Junqueras s'han retrobat avui a Waterloo després de més de 3 anys i mig. L'última vegada que es van veure públicament va ser en el ple del 27 d'octubre del 17, quan es va votar la declaració d'independència. Després d'obtenir l'indult del govern espanyol, el líder d'Esquerra ha visitat Puigdemont, Comín i Valtònic i ho ha fet acompanyat de Forcadell, Bassa, Serret i Romeva. I Salut ha detectat 25 brots de Covid en discoteques i habilitarà hospitals per fer descongestionar l'atenció primària. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha dit a TV3 que la disseminació del virus s'ha donat per aquests models d'oci, tot i que ha volgut evitar culpabilitzar el sector. D'altra banda, Argimon també ha afirmat que hi haurà busos i camions per agilitzar la vacunació i que, a més, podran posar dosis de nit. I, finalment, els farmacèutics catalans han reclamat poder dispensar tests d'antígens sense recepta, oferint-se fins i tot a realitzar-los, una altra mesura per descongestionar els ambulatoris. I ara els esports. El centre d'esports comença a perfilar la seva pretemporada a l'espera de dates i llocs confirmats. La intenció dels arlequinats és disputar diversos amistosos a Sabadell. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Sí, per exemple, el dia 4 d'agost està previst un partit contra l'Europa a Sant Oleguer. La idea és disputar un total de 5 o 6 compromisos i que el grau de dificultat dels rivals vagi en augment a mesura que s'acosti l'inici de la Lliga l'últim cap de setmana d'agost. També que hi hagi algun test a gespa artificial, superfície, que aquesta temporada sí que hauran de trepitjar en competició oficial els jugadors arlequinats. El centre d'esports vol fer una presentació a la nova Creu Alta el cap de setmana previ a l'estrena, la primera ref. El rival està per concretar, però s'espera que sigui un dels equips catalans potents que compartiran grup amb els sabadellencs aquesta mateixa temporada. Ara bé, s'estudia la possibilitat que algun dels amistosos previs es jugui al Temple, però com a principal hàndicap preocupa que no es deteriori més del compte la gespa de la nova Creu Alta. Recordem que els arlequinats tornaran als entrenaments el dilluns, dia 19 de juliol.
Poques novetats pel que fa a les situacions d'Adri Cuevas i Iker Undabarrena, els dos jugadors que han acabat contracte, que tenen pendents de resoldre la seva continuïtat. Mentrestant, es van coneixent els destins d'alguns dels futbolistes que han marxat recentment. Juan Hernández, per exemple, continuarà jugant a segona després d'incorporar-se a l'Alcorcón. També s'especula amb la possibilitat que Edgar Hernández pugui acabar al Nàstic, rival del mateix grup que el Sabadell a la primera ref. I com explicàvem ahir, Gregor Sierra ha fitxat pel Burgos, amb qui ja s'ha entrenat. El murcià ha parlat a Ràdio Sabadell de la seva sortida.
Al final son muchas circunstancias. Es evidente que el tema de memoria es muy importante. Pero bueno, también entendía que habíamos vivido un año muy duro, que era una situación complicada. Y es cierto lo que dices, que tenía opciones de fuera, tenía otras opciones aparte del Burgos, pero es cierto que en este caso lo que más me llamó la atención del Burgos fue que bueno, que me querían a mí, ¿no? que fueron a por mí desde un primer momento, desde que solucionaron todo el tema económico, los problemas que tenían. Lo primero que hicieron fue llamarme, y para mí eso lo valoro mucho, por encima de, pues, de otras muchas cuestiones, ¿no? Como puede ser el tema económico, otro tipo de cosas, ¿no?
L'entrevista completa amb Grego es pot recuperar al podcast de la versió estiuenca de l'Hotel Suís. I no deixem el centre d'esports, però ens centrem en la parcel·la social, perquè avui el club ha presentat a la nova Creu Alta un nou acord amb el teixit comercial de la ciutat. En aquest cas, la vinculació amb Sabadell en xarxa. Els comerços adherits donaran cupons als seus clients a partir d'un preu mínim i aquests es podran bescanviar per entrades. A canvi, el centre d'esports promocionarà les marques comercials. El seu director general, Bruno Batlle, ha esperonat tant els establiments com els socis a ajudar-se mútuament.
Animar a tots els comerços de Sabadell a que sumin al projecte, que valdrà la pena, i sobretot a tots els sabadellencs i socis del Sabadell a que comprin a Sabadell. Al final ens hem d'ajudar entre tots, hem de créixer, i tot el que fem per la ciutat i pel club ens ajudarà tots plegats, així que endavant i animar a tothom que sumi a la campanya.
I seguim parlant del centre d'esports, però ho fem ara del seu filial. Perquè l'entitat està perfilant una plantilla que aspiri a recuperar la plaça primera catalana. Segueix bona part de l'esquelet d'aquest any, s'incorporaran alguns reforços i també futbolistes de divisió d'honor juvenil, com Miquel Ostrell, Busta, Arnau Marcos o Pere Pons. Amb tot, el tècnic Jordi López té clar l'objectiu que s'han de marcar.
La idea del club que tenim nosaltres és el filial ha d'estar quan més a dalt millor. I, evidentment, volem intentar lograr l'ascens. És l'objectiu que tenim com a club i és el que buscarem, però això només ho aconseguirem si fem una molt bona feina, si treballem plegats i si jornada a jornada anem millorant com a equip i de manera individual.
El torneig disputat l'últim any com a substitut de la Lliga, el filial Arlequinat va ser cinquè. El millor equip de la ciutat d'aquesta lliga amistosa va ser el Tibidabo, però en el seu cas la fita marcada és la de la permanència. Així ho ha assegurat el tècnic Dani Leoncio, qui continuarà una temporada més al capdavant de l'equip.
Ya el objetivo del año pasado era mantenernos. Bueno, será la tercera temporada consecutiva debido a las circunstancias que estaremos en segunda catalana. Y el primer paso es consolidar e intentar a ver cómo queda el grupo, estar en una zona tranquila.
També seguirà ja per onzena temporada consecutiva Jesús Arrueda Betis a la Sabadellenca. L'objectiu, intentar no veure's abocats a la zona baixa.
Tampoco vamos a pensar solo en salvarnos, porque nuestro objetivo sí que cada año es la salvación, pero bueno, yo como entrenador y yo conociendo a los jugadores, yo creo que este equipo puede aspirar a más y empezar de nuevo una temporada con ilusión. Yo creo que este equipo puede dar más de sí.
El quart equip de la ciutat que competirà a segona catalana serà el Can Rull Rómulo Tronchoni. Després del seu ascens fa dues setmanes, a l'equip de la zona oest treballen per suplir una baixa delicada que acaba de produir-se, la de Miquel Pérez, davanter de referència de l'equip de la zona oest a les últimes temporades i que, per raons professionals, torna a Navarra. Tot un contratemps per al tècnic José García Numoski, que a més espera un any complicat pel nivell que es toparan.
Yo amo ya, me parece que son 3 años en tercera. Y bueno, sabemos que el nivel pues va a ser un nivel alto, mejor que el de tercera catalana a nivel de fútbol, seguro. Y yo creo que va a ser una categoría un poco, creo que dura. De lo poco que puedo estar yo, como que he estado como jugador, luego como entrenador, media vuelta en segunda catalana, creo que es una categoría dura y que hay que trabajarla muy bien.
La línia serà continuista, això sí, en un equip que després de pujar busca ara mantenir-s'hi. I un últim apunt, perquè el Creu Alta Sabadell en vol finalment es mantindrà a Primera Nacional. La Federació Espanyola li ha garantit una plaça a la categoria, tot i l'enrenou generat en els últims dies arran de la sanció que es va retirar al Palau Tordera. Les bones notícies, però, és que finalment el Creu Alta Sabadell en vol pot mantenir-se a Primera Nacional. I d'aquesta manera posem el punt final al Notícies Vespre d'avui i tornem demà amb més informació a partir de les 9 al Cafè de la Ràdio. Us podeu mantenir informats a través de les nostres xarxes socials i a radiosabadell.fm. Que vagi molt bé. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.